Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Hola, bon dia a tots i a totes. Temps era temps comença ja el seu programa d'abril. Esperem que sigui del vostre interès i que continueu amb la nostra companyia.
Cada època històrica ha viscut i patit les seves crisis que han posat en evidència les diferents visions i concepcions ideològiques de la societat del moment.
Ens situarem de nou a començaments del segle XX. Moviments i canvis socials estaven en ebullició i es vivien també amb força al Priorat.
Els nostres col·laboradors, experts del programa, Pere Audí i Toni Orensanz, ens acompanyaran com sempre. Bon dia.
Bon dia.
Presentem Isabel Gaià i jo mateixa, Àngels Martí, amb la imprescindible col·laboració del nostre tècnic Jordi Soldevila.
L'editorial del programa ens empeny i entrem ja en matèria. Avui ho fem de la mà d'Àngels Martí, que ens parlarà del present i del passat alhora, quan vulguis, Àngels.
S'apropa la Fira del Vi, una mostra de vins de l'SDO de la comarca del Priorat. És ja la 15a Fira del Vi i aplega centenars de visitants d'aquestes contrades i d'arreu del món. Els carrers del poble s'omplen de vianants, de soroll, d'alegria, en definitiva, de vida. Cada vegada més, la nostra fira és coneguda arreu, fet que ajuda a donar a conèixer la nostra comarca i els nostres vins. Altres anys, la fira s'havia ubicat al pont. Darrerament es fa al castell. En tots dos espais queda lluïda i airosa. Però no puc evitar de pensar en la presó del castell de Falset. Les presons sempre han estat considerades per la majoria com un lloc ignominiós i de purga, ocupat per gent maldestre, perversos i criminals. Però per la presó de Falset, com en totes, de gent n'ha passat molta i molt diversa. Sovint ha estat gent injustament empresonada i fins i tot més tard immerescudament executada. Les cel·les sempre han resultat tètriques i de condicions inhumanes i medievals. I si no, escoltin com les descrivia Bonaventura Font, metge i sindicalista de Cornudella, que es trobava tancat a la presó del castell de Falset als anys 20. Les mazmorras immundes cuyas paredes manan aguas continuamente, con los retretes dispuestos para asfixiar, más que prestar servicio, sin petates, mantas ni perchas, mazmorras que tienen la misión de suprimir de este mundo a los infelices que en ellas se encierran, mazmorras que la burguesía de la comarca mantiene en este estado o por una negligencia punible o por otras razones más punibles todavía. Un altre que estigué tancat a la presó del castell de Falset una bona temporada fou el barceloní Albert Pérez Baró, personatge important dins del món cooperativista, i el seu llibre de records, Els feliços anys 20, descriu així la seva cel·la. Era petita, escassament 4 metres per banda, mig soterrani, puig que en travessar el reixat havíem hagut de davallar 3 graons. Rebia la llum per una doble reixa de ferro, tan espessament trenada que les malles eren tot just de 3 dits. La paret de la qual s'obria aquesta reixa tenia prop d'un metre de gruix, i del mateix gruix semblaven les altres. Totes regalimaven aigua. El sostre, en forma de volta, era relativament alt, i al mig, prop d'una bombeta elèctrica, hi havia un forat de menys d'un pam tancat per una porteta de fusta. En un racó, la comuna. A terra, dues màrfegues plenes de brutícia i dues flassades velles. Per la posició de la finestra que donava un pati petit i tancat, el sol no podia tocar-hi mai. A la Fira del Vi s'utilitza la presó com a magatzem. La gent que visita la fira haurien de ser sabedors que en aquest lloc on tan alegrement es magatzemen i apilonen les ampolles va ser un lloc de martiri on centenars de persones van pagar amb la seva vida pel fet de defensar uns ideals, unes llibertats i unes institucions democràtiques dins de la legalitat vigent del nostre país. La presó de Falset és per a molts un lloc carregat de simbolisme i doloroses emocions, on éssers estimats van estar empresonats i van patir l'esfereïdora repressió franquista, sense cap mena de garantia judicial, tot vulnerant els drets humans més bàsics de les persones. Moltes d'aquelles persones empresonades en aquest indret van ser traslladades a un destí encara més ignominiós, la presó de Pilats a Tarragona, i posteriorment, després de sofrir un humiliant calvari, varen ser conduïdes a l'execució de la pena de mort. Esperem que en aquesta propera fira, tan important per Falset i la comarca del Priorat, no haguem de veure de nou la presó de Falset com a magatzem. Esperem veure aquest indret preservat com a espai de memòria històrica que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Tot i que la democràcia d'aquest país, malauradament i vergonyosament, actualment la tenim en tela de judici. Només cal veure què està passant en aquests moments amb la justícia. Quina infàmia si el jutge Garzón queda desqualificat com a tal i a més impossibilitat de continuar amb l'encausament i la investigació del genocidi que va practicar el franquisme sistemàticament durant la llarguíssima època anomenada postguerra. Els crims contra la humanitat, crims de guerra i desaparicions forçades no prescriveixen mai, ni tan sols amb una llei d'amnistia, que no pot encobrir ni obviar aquests tipus de delictes. Les Nacions Unides i el Tribunal Internacional de Drets Humans han instat al govern espanyol a derogar la llei d'amnistia de 1977, preconstitucional que, si bé no va ser discutida en el seu moment, tothom volíem llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, el temps, el desenvolupament social i les realitats contrastades amb altres situacions similars a tot el món han fet reflexionar i adonar de que la llei en realitat va ser una autoamnistia i una autoexculpació de tots aquells que van cometre o emparar les atrocitats del franquisme. Hauran de ser els argentins qui ens ajudin davant d'aquesta persecució injusta del jutge Garzón a defensar les llibertats democràtiques del nostre país?
La Torre de Guaita.
Pere Audí no necessita presentació. Tal com ell mateix es defineix al seu blog, és mestre de primària i des de l'any 2000 està treballant sobre la història de Falset i la seva comarca al Priorat. S'ha centrat fins ara en el període que va del 1910 al 1923. D'aquest període i del Priorat ens en parlarà avui. Per centrar el tema li ha posat un títol: Cooperativistes, anarquistes i capellans. Aquest títol serà també el del seu proper llibre. I, Pere, per què aquest títol? És una definició? És una provocació?
Dona, tot títol pretén crear una certa tensió. En aquest cas podríem dir tensió dramàtica, no? I, evidentment, doncs, posar en el mateix sac aquests tres grups socials, doncs sí, és una mica de provocació, però el lector i la lectora que tingui la paciència d'empassar-se les 500 i pico planes podrà veure quin és el paper que li correspon a cadascú i com s'analitzen, doncs, les diferents forces i els diferents fets en els quals van participar.
Llavors ja entrem en matèria. En quin període i en quins aspectes realment es centra el teu llibre?
Mira, com a període és 1910-1923. Així molt ràpid, 1910, perquè d'alguna manera en algun moment havia de començar i és el moment en què es crea la CNT, encara que després la van legalitzar, però d'alguna manera comença el moviment obrer a organitzar-se, i 1923 perquè el cop d'estat de Primo de Rivera doncs tanca pràcticament el que se coneix com a restauració. És evident que fins al 1931 continua havent monarquia, però ja del 23 al 31 doncs hi ha dues, tres dictadures, més toves o més dures, però ja no funciona el sistema constitucional creat per la Constitució de 1876.
I llavors tu...
I en quant als aspectes, sí, el que m'havia deixat, sí, els aspectes. Sí. Els aspectes, bàsicament, el cooperativisme de consum, que comentarem, el naixement i l'expansió de l'anarquisme al Priorat i les alternatives reeixides de, i no tan reeixides de, diguem-li, de cooperativisme catòlic, sindicalisme catòlic.
Llavors tu per fer aquest estudi has trobat dificultats més quan t'has centrat al Priorat, suposo, no?
Sí, sí, perquè a veure, la principal dificultat és la manca de documentació de les associacions. O sigui, nosaltres per la premsa, tu pots anar a la premsa i ho trobes que s'ha creat una societat d'obrers als Guiamets 1913. No vagis al fons d'associacions de govern civil perquè difícilment trobaràs. Evidentment que hi ha anat, no? Dic no vagis, però retòricament. Hi ha molt poca informació de les, tant de societats obreres com de cooperatives obreres, siguin del signe que siguin. En alguns casos trobes els estatuts, trobes algun llistat d'afiliats, però això no és el millor dels casos. En principi no hi ha pràcticament res. Després també hi ha una certa dispersió de fons en el sentit de que la premsa, que és la font principal que he utilitzat, no està concentrada, sinó que has d'anar a diferents llocs. Biblioteca Arús a Barcelona, a Tarragona les dues hemeroteques que hi ha, o tres, que si contem la de la Caixa, i a Reus doncs, ara està concentrat a la Xavier Amorós. I després un altre... La premsa, a més, un altre problema és que dels conflictes en parla molt poc. Curiosament, la premsa catòlica, la Cruz, és el que he trobat que en parla més. I pel que fa a la premsa anarquista, com el seu director, el Formós Plaja, del que també n'hem parlat algun dia, el tancaven de tant en tant, doncs deixava d'existir el diari i et quedes a mitges. I no únicament et quedes a mitges perquè tanquen el diari, sinó que no s'han conservat complertes les col·leccions. I aquests serien els dos principals problemes.
I has fet referència a la situació dels obrers. Realment era tan dolenta la situació dels obrers?
Sí, a veure, posaré, diguem-li, bàsicament posaré alguns exemples per a que es vegi, que es palpe. Avui en dia estem malalts, cap problema, anem al metge, ens demanem la baixa i aquells dies cobrem, poc o molt, cobrem. Si hem d'anar a l'hospital, tenim un hospital de la Seguretat Social. Si ens recepten uns medicaments, anem a la farmàcia i, pagant relativament poc, tens els medicaments. Res de tot això existia. Si tenim atur, perdem la feina, tenim un subsidi d'atur, més llarg, més curt, en funció del cotitzat, bla, 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 però tenim una possibilitat de tenir algun tipus d'ajut. Això tampoc no existia. Quan la gent se jubila, deixa de treballar, continua cobrant una pensió. Tampoc existia. I, a més, a totes aquestes mancances, cal afegir una pujada brutal de preus, que va haver, sobretot, durant la Primera Guerra Mundial, amb la qual cosa tenim que una persona que estés malalta no solament no cobrava, sinó que a més havia de pagar medicaments i a més els pocs diners que hagués pogut estalviar estaven perdent una quantitat, estaven perdent poder adquisitiu. O sigui, era una situació com a bastant, bastant nefasta i no havia cap tipus de garantia en el sentit laboral, en el sentit de que l'amo et podia contractar un dia i el dia següent no. I quan nevava... No treballava la gent i com no treballava la gent no cobrava i com no cobrava doncs el 10% de la població de Falset el 1917 se li va haver de portar menjar a casa perquè no tenien diners per comprar res. Em sembla que amb això ja així he contestat rapidíssimament la pregunta.
Estaven realment molt malament.
I per mi he deixat un detall, com els pares cobraven poc, els nens que havien de fer? Anar a treballar. I per tant l'absentisme escolar i l'edat de deixar l'escola era molt baixa, amb la qual cosa el sistema educatiu l'únic que feia era jornalers analfabets pràcticament. No?
Esclar. I com podien, llavors les cooperatives de consum, com els ajudava una mica?
Una de les alternatives, davant de tot això, va ser la creació de cooperatives de consum. Així, molt ràpidament, doncs una de les coses amb les quals ajudava molt era una botiga que, al comprar l'engròs i vendre el detall, sempre pot oferir uns preus més barats. Pensem que aquí la de Falset, per exemple, tenia 200 i pico socis que estaven obligats, a més, com totes les cooperatives de consum, a anar a comprar, per tant vol dir que tenien 245 famílies, posarem al voltant d'unes 1.000 persones que anaven a comprar el menjar a la cooperativa, amb la qual cosa, clar, pots comprar molt a l'engròs. A més, les cooperatives te donaven cupons, segons el que compraves, te donaven cupons i amb aquests cupons després podies diguem-li, comprar productes, o sigui que et feien un descompte en forma de cupons. I era una targeta de crèdit del moment. Per què? Doncs perquè s'obrien comptes, aleshores jo t'ho pagaré a final de mes o a final de setmana. La gent podia quedar a deure, deixar a deure uns diners i a final de mes doncs, o de la setmana anava i pagava. Anava com una targeta de crèdit. Això per la qüestió econòmica. Així explicar molt ràpid, a nivell cultural les cooperatives totes intentaven tenir escola en els seus estatuts. Jo només n'he trobat alguna que ho aconseguí. La de Falset ho aconseguí, amb la qual cosa al fer classes nocturnes aquells xavals que hem dit que deixaven l'escola abans de temps podien rebre una certa formació.
On estava la cooperativa aquí a Falset?
Aquí a Falset estava davant per davant de l'Ajuntament. Davant per davant en un edifici molt bastant gran, segons les descripcions i per les fotos que tenim, i un edifici que es va incautar al sindicat vertical després de la guerra, el van deixar fer malbé i bé, al final el va comprar la Caixa i bé, és el que explico el llibre de la cooperativa. No?
I ara...
Digues.
No,
això, que una altra de les possibilitats de les coses amb les quals les cooperatives ajudaven era perquè totes les cooperatives creaven una societat de socors mutus que intentava ajudar a l'obrer en el moment en què estava malalt. Pagaven cada mes una mensualitat a la cooperativa o a la societat de socors mutus, perquè hi havia pobles on no hi havia cooperativa, però hi havia societat de socors mutus, i quan estaves malalt te pagaven una o dues pessetes pel dia, amb la qual cosa poc o molt podies anar menjant, perquè és que si no treballaves no cobraves, no? Així, molt, hi ha més aspectes perquè hi ha cooperatives com la de Falset que va arribar a ser cooperativa de producció a l'any 35, però bueno, en general aquestes serien les tres potes, no? La botiga, l'escola i la societat de socors mutus.
Molt curtet, la diferència entre cooperativa de consum i de producció.
Sí, la cooperativa de consum té aquestes finalitats i la de producció és entrar a la verema, per exemple, i produir vi. Vale, així l'he explicat molt a lo bruto, però una pretén produir alguna cosa i l'altra en principi només dona serveis.
Molt bé. I llavors, ara passem ja a l'altre aspecte. Uh-huh. Com van començar a organitzar-se el sindicalisme reivindicatiu? Com s'organitzaven les societats obreres? Com van anar entrant i es van anar implantant?
Sí, aquí jo les primeres que he trobat... bé, al 1900 ja a Bellmunt ja alguna cosa devia haver perquè va haver un intent de motí. No he aclarit molt bé si van arribar a cremar tot el que van poder, però al 1900 ja havia marxeta. El 1910 comença una onada de societats obreres, diguem-li, al voltant dels socialistes o de l'expansió de les idees socialistes cap al sud, però és a partir de 1918, sobretot, que comença ja a entrar en força la CNT i es creen molts sindicats anarquistes a tota la comarca. I en quant als líders, que ja introdueixo el tema perquè em lliga, aquí a la comarca de líders de tendència anarquista en trobem uns quants. Curiosament, la majoria després te'ls trobes formant, a partir del 31, te'ls trobes dintre d'Esquerra Republicana. El cas del Joaquim Llorenç, que hem estudiat amb el Toni, i d'altres. Sense ubicar el 31, tenim el cas d'Esteve Vendrell, un mestre del Mar Roig, molt interessant, i la figura d'un metge de Cornudella, el Bonaventura Font, al qual doncs, l'Àngels abans feia referència.
A molts pobles hi havia la societat obrera, no? Sí. Això és una cosa que vas trobant quan mires la premsa d'aquella època.
Sí.
Era, o sigui, que havien...
Sí, sí,
però
havia...
Eren societats obreres... organitzades.
Sí, sí, i amb junta i de vegades se publica la junta amb uns estatuts, el que passa que clar, de tot això, llistats, ni un, estatuts poquíssims, i si el diari publicava la junta sabem quatre noms, set, vuit, els que fossin de la junta, però poca cosa més, és que no.
I arrel de tots aquests ideals, quins conflictes es van donar a la comarca?
Moltíssims, moltíssims, i veig que com ja se'ns està acabant el temps ni hagué per donar i vendre. Vagues a Torroja, vagues a aquí a Falset, hagué una vaga que no he pogut acabar d'aclarir perquè la premsa s'interromp, o sigui, és allò que dèiem que la premsa anarquista pues, deixava de funcionar quan el líder estava a la presó, Un cas, he trobat un cas així més que curiós, perquè clar, mentre aquí teníem tota aquesta moguda de vagues i tal, hem de pensar que és el moment en què a Barcelona el sindicat lliure i el sindicat únic, l'únic seria la CNT, el lliure, el sindicat patronal, doncs es maten a tiros literalment pel carrer, eh? Vull dir, no és una broma, es maten a tiros entre ells. Aquí a Falset, doncs, a la comarca he trobat molt poqueta cosa d'això, però sí que he trobat un element significatiu, i és que havia gent que realment era anarquista d'acció, de les que pensava en l'atemptat com a via, diguem-li, via revolucionària per canviar la societat. L'atemptat amb bomba, ens estem referint. I he trobat el cas, a través justament de la CRU, de la premsa catòlica, d'un veí de Marçà, tinc el nom apuntat per aquí per el tema de la memòria, el Joan Vidiella, que vivia al carrer Canà número 12, això no ho diu la premsa, això ho he trobat jo posteriorment, un senyor que havia nascut el 1884, per tant tindria uns 30 i pico d'anys, o sigui que ja sabia més o menys el que es feia, i a la seva finca, entre Marçà i Falset, li van trobar una bomba que sembla ser que, ben interrogat per la Guàrdia Civil de l'època o per la policia governativa, això ja no ho sé, va acabar dient que l'havien intentat fer esclatar dues vegades al pas del ministre del tren. Penseu que per Falset, l'estació de Mora Falset, aquesta línia passa, era la MZA, Madrid, Saragossa, Alacant, que tenia la branca que va a Barcelona, i que l'agafaven el tren per anar a Barcelona els ministres. El de la Guerra i el de Foment, en dues ocasions els van intentar dinamitar el tren i va fallar. I sembla que fallava el contacte, i al final el contacte el fabricava un lampista de la Torre de l'Espanyol. La qual cosa és molt interessant per l'anècdota, perquè demostra les vinculacions que havia no únicament entre Barcelona i el Priorat, que n'havia moltíssimes perquè molta gent del Priorat se n'havia anat per la filoxera a Barcelona, sinó també que la comarca del Priorat, com a mínim el Baix Priorat, no únicament és el que coneixem ara, com hem dit també en algun programa, sinó que agafava, havia connexions amb pobles que es consideraven del Baix Priorat, la Torre de l'Espanyol, el Vinebre, per exemple.
Pues passem al final, no? El cooperativisme d'arrel catòlica, quins ideals i quines forces l'impulsaren?
Bé, el cooperativisme d'arrel catòlica veu de ple a la Rerum Novarum. És una encíclica que va, diguem-li, enviar al Papa Lleó XIII, i en la qual es plantejava la necessitat de... Bé, primer que res, fer un diagnòstic de la societat. O sigui, hi ha trossos de la... Jo, a la xerrada que faig, després de parlar dels anarquistes, faig un clopet d'aigua, tensió dramàtica, com dèiem abans, i llegeixo un tros de la Rerum Novarum, sense dir-ho. I al final dic, no, això no ho ha escrit cap anarquista, eh? Vull dir, penseu, perquè clar, és un tros que realment fot molta canya a lo malament que viuen els treballadors i a lo malament que es porten amb ells els patrons, no? I dic, no, això no ho ha fet un anarquista, ho va fer el Papa. Clar, aleshores projectes la foto del quadre del Papa i la gent se queda així una mica volent dir, home, doncs sí, realment era molt dura la Rerum Novarum en el sentit de denunciar la situació que es vivia.
Com s'arriba a concretar el sindicalisme d'arrel catòlica
sí,
de la comarca?
Sí, aquí, pues, a partir d'aquestes idees, que era associar, o sigui, els treballadors i propietaris en un únic sindicat, es van crear algunes entitats. Jo només n'he pogut trobar dues. Una, claríssimament, ho és perquè forma part de la Federació del Baix Ebre, la Federació Catòlica del Baix Ebre, perquè el sindicalisme catòlic s'organitza segons els bisbats. Mas Roig pertany al bisbat de Tortosa, per tant, la trobo allí baix. I allí es va crear un sindicat catòlic, a més, declaradament, vull dir, sense embuts, que a més tenia un punt molt interessant, i és que no calia ni ser propietari de terres, podia ser un parcer, i no calia ni ser de la localitat, amb la qual cosa havia gent que l'anomenava el sindicat de la comarca, d'alguna manera, perquè podia ser membre qualsevol. Hi ha un altre sindicat, el sindicat dels Guiamets, també sembla ser que té una tradició o unes arrels catòliques, el que passa és que creat el 1913, el 1917, canvien els estatuts, però com no es conserven els llibres d'actes, no sabem per què canvien els estatuts. I en aquell moment, si tu compares els estatuts del 13 i del 17, te n'adones que desapareixen les mencions a qualsevol cosa que pogués fer referència a l'Església, però res més, o sigui, te quedes allò i dius, bueno, sí, ho han eliminat, però és d'aquelles coses que és molt difícil, sembla que té unes arrels. Tenim el Centre Obrer Tradicionalista del Molà, que també doncs, estaria dintre d'aquesta onada. Aquí a Falset tenim Unió Social, que intenten crear un sindicat més o menys vinculat, és una cosa semblant a, o vinculat a el que es coneix popularment com a lluïsos, però no estic segur si és ben bé el mateix, i intenten crear un sindicat on treballadors i obrers estiguin junts, estiguin, vagin plegats i puguin, si tenen problemes, discutir entre ells, amb uns mitjancers o mediadors, tal i qual. Però la veritat és que ni al Priorat ni a la resta de Catalunya el sindicalisme catòlic, a diferència de zones com el que és la Castella, la part, diguem, de Castella de Lleó, que diríem ara, que allí sí que té una gran força, aquí a Catalunya té molt poqueta, i al Priorat pues, també, molt poca.
Molt bé, Pere, moltes gràcies. Ja,
de res.
Tu ja saps que el temps s'acaba.
Sí, sí, ho sé perfectament.
I ho hem de deixar aquí.
Molt bé. Doncs ja he procurat anar molt, molt, molt de pressa. De tota manera...
No, ens ho has explicat molt bé.
Qui es queden ganes de lectura, de sobres, perquè ja us dic que ben aviat es
quan sortirà?
Espero que abans de final de mes ho puguem presentar ja aquí a Falset oficialment, i és un bon totxo d'uns 500 i pico planes. Oh, sí.
Okay. L'esperarem.
He corregut aquí, però escrivint no.
Si voleu més informació sobre l'època o el tema, podeu llegir El Porvenir 1916-1936, 20 anys de cooperativisme obrer a Falset, que l'autor és el Pere Audí. O també podeu llegir Joaquim Llorenç Abelló, que està escrit a dues mans amb el Pere Audí i el Toni Ronsanz.
El calaix, desastre.
Qui aquests dies va de bòlit després d'haver publicat un nou llibre, El Falsari, és Toni Orensans, col·laborador d'aquest programa. El Falsari és un llibre a mig camí entre la realitat i la ficció, que en bona mesura recrea històries antigues de Falset i de la comarca del Priorat. El Toni juga a propòsit a fer dubtar el lector sobre si les històries que explica són veritat o són mentida. En tot cas, són històries d'autores de la tradició oral i en la major part de casos hi apareixen personatges que han existit o que bé existeixen. Toni, bon dia.
Molt bon dia.
Les històries del Falsari són veritat o són mentida? Què ens has de dir sobre això?
A veure, la veritat és que jo crec que... m'ho pregunten molt i jo crec que és difícil de respondre, perquè en el fons una de les conclusions a les que he arribat, per exemple, fent aquestes històries, és que hi ha moltes històries orals que donem per certes o que donem per bones, que la majoria de gent és impossible saber si són veritat o mentida en el seu origen o com van anar. És a dir, jo crec que moltes de les coses que ens expliquem com a històries reals o com la realitat del que passava o com era la vida o com era el món abans, simplement són històries que en molts casos són més falses que un duro sevillano. És a dir, que són històries que funcionen perquè són bones i punt, no? I en el fons, si una història que ha passat fa dos dies, avui dia ja ens l'expliquem d'una manera que és absolutament esbiaixada, que és difícil saber realment què ha de ser o no, imagina't amb una història de fa 70 anys, o 100 anys, o 120, no? És a dir, per tant, des d'aquest punt de vista, jo ja crec que la tradició oral, moltes vegades, coses que donem com a certes no deixen de ser llegendes, i en aquest cas jo el que em permeto és jugar encara més, com crec que hauria de fer tothom que es llegeixi el llibre, és a dir, explicar la història com li doni la gana.
I tu creus aleshores que les podríem elevar a la categoria de llegendes locals?
A veure, jo crec que en bona mesura moltes de les coses que ens expliquem són llegendes locals, que tenen gènesis semblants a això que avui dia se'n diu llegendes urbanes, no? Uh-huh. És a dir, que són llegendes que s'expliquen i que la gràcia està en explicar-les com si fossin certes o com si haguessin passat de veritat. És a dir, no és el mateix explicar una història d'un ferrer que baixa als inferns com que el ferrer sigui el ferrer del poble. I això és exactament el que passa amb les llegendes urbanes, que normalment, aquestes que s'expliquen ara, sempre s'expliquen com si li haguessin passat a algú que coneixes o a algú que coneix algú que tu coneixes. Per tant, moltes vegades jo el que penso és que les bones històries tenen vida pròpia. Una bona mentida explicada a una cantonada pot viure 200 anys. I pot continuar sent explicada eternament i que la gent la continuï explicant com una cosa veritable i verídica, no? I possiblement el que passi és que com que la història és bona, la gent li agrada explicar-la aquella història. I naturalment, com que si l'expliques com una cosa que ha passat, és més creïble, és més versemblant, la gent se l'explica més.
Però, per exemple, la història hi ha alguna de les històries que expliques que les has viscut tu i les expliques en detall, inclús hi ha com un alè poètic, no?
Llavors,
això entra dintre d'una altra classificació, no?
Sí, però en el fons són històries que, diguéssim, les històries que he viscut jo, en certa mesura, i que al llibre explico, també tenen un punt llegendari, perquè són històries que jo he anat explicant durant tota la meva vida i que jo me n'adono que, al fons, jo dins del meu cap he creat un relat. Possiblement, jo el que crec és que moltes vegades el que en diem memòria és un conte que ens hem explicat a nosaltres mateixos. És una espècie de relat de vida que ens anem creant i que realment a vegades arribem a pensar que la memòria és una foto. I la memòria no és mai una foto. La memòria, per norma general, jo crec que és un relat, és un conte que fem de nosaltres. I a vegades en aquest temps això ha passat molt, no? És a dir, parlem molt de la memòria com una categoria absoluta, com de memòria igual a veritat. I possiblement la memòria és mentidera. I possiblement la memòria, el que en diem això de memòria com una cosa de si jo ho vaig veure, doncs sigui també una recreació que nosaltres hem fet a l'hora de mirar. No té més, no? És a dir, no es tracta de dir que mentim compulsivament, conscientment, no, però veiem les coses com les veiem i això que en diem memòria doncs no deixa de ser una certa recreació que cadascú es fa.
Aleshores, amb el que ens estàs dient, estàs com a posant en entredit l'utilització de la tradició oral com a font històrica.
No, jo crec que és interessant utilitzar la tradició oral com a font històrica per entendre com en un determinat moment se veuen les coses. Vale? Per fer la foto de com en un determinat moment una determinada gent percep la realitat, per saber què s'explica de la realitat en un determinat moment. I, naturalment, hi ha coses que, contrastant diverses fonts orals, doncs pots arribar més o menys a un cert rovell de l'ou. El que jo crec és que enfiar-se'n d'una sola font oral per donar-li allò una elevar-ho a categoria absoluta, jo crec que és un error. D'acord? Però jo no estic dient, o sigui, estic dient que les fonts orals s'han de tractar amb cautela i que la història oral és una tècnica vàlida, però que l'hem de mirar, jo crec, amb molta cautela, no? I que a vegades és això, no? Partim a pensar que un sol testimoni, sí, és que aquell se n'en recorda.
Ja.
Aquell se n'en recorda, és arribar a pensar que tothom que va veure allò ho va viure d'aquella manera, és arriscat.
Molt bé, doncs ha estat molt interessant, com sempre, el que hem estat comentant, i en qualsevol cas queda clar que el falsari no és un llibre d'història.
No és un llibre d'història.
És un llibre d'historietes que potser encara és més interessant.
És un llibre d'historietes, exacte, que des d'aquest punt de vista amb les quals jo em permeto jugar fins i tot. No? I aquí el títol, que ja és el falsari, és a dir, és tota una declaració el títol. No? És a dir, en cap cas pretenc dir que el que allí explico és veritat. És que no ho sé, jo crec que hi ha moltes coses que no li sap ningú.
Molt bé.
Podríem dir que són historietes de la història.
Sí, té un punt d'historietes de la història. Té un punt d'això. Sí, té un punt d'això, evidentment, sí.
Molt bé.
Doncs gràcies.
A vosaltres.
Molt bé, Toni.
Adéu.
I ara, sal i pebre de les petites històries comentades per Toni Orensans.
Historietes de la història.
Fa unes poques setmanes es va celebrar al Marroig un homenatge a mossèn Joan Massip, el que va ser rector d'aquest poble als anys 70. Mossèn Massip es va convertir en un capellà d'allò més actiu i, curiosament, va ser el primer, jurar un altre rector, a fer els primers informatius de la transició democràtica a Ràdio Móra d'Ebre, a fer els primers informatius locals d'aquestes comarques. En l'acte d'homenatge al Marroig s'hi va llegir el parlament d'un periodista veterà i prestigiós d'aquest país, com és Joaquim Roglan, articulista de La Vanguardia des de fa mitja vida, cronista de la Barcelona més fosca. I Roglan, en el seu escrit, va explicar la següent historieta sobre mossèn Massip. Joaquim Roglan, a final dels 70, era un jove periodista que treballava pel diari Teleexprés. I en aquella època de construcció de les centrals nuclears, mossèn Massip s'hi va posicionar fortament en contra. De fet, va ser un dels activistes contraris a les nuclears més actius d'aquestes comarques, junt a d'altres religiosos com mossèn Redorat d'Escó o mossèn Saez. La cosa és que el periodista Roglan trucava sovint a mossèn Massip al Marroig i en aquella època, quan s'establia comunicació telefònica, la trucada encara passava per una centraleta. Així que un dia, mentre periodista i capellà estaven xerrant, de cop i volta, una veu femenina, la de la telefonista, va interrompre la conversa, va insultar mossèn Massip i va tallar la connexió. Com ho senten? A la telefonista no devia agradar-li allò que deia el mossèn al periodista i va decidir prendre partit mentre putinejava cables. En vista d'això, al periodista li va faltar temps per escriure l'episodi al diari Teleexprés i l'anècdota va esdevindre un petit escàndol, la bola de neu es va anar fent grossa i va acabar per intervindre el governador civil de Tarragona, Robert Graupera. La conseqüència de tot plegat va ser que el Marroig es va convertir en el primer poble petit del Priorat on es va instal·lar una cabina telefònica perquè la gent pogués parlar sense que la telefonista irada participés en la conversa. Increïble, d'això en fa poc més de 30 anys, només 30 anys. I Joaquim Roglan, en el seu escrit d'homenatge al capellà, afegia encara alguna cosa més. Deia això textualment. Ara que tothom té telèfon mòbil, potser els semblarà que això no té cap mena d'importància, però aleshores la tenia, i sempre que anava al Marroig i veia aquella cabina telefònica, pensava que s'hagués hagut d'anomenar la cabina de mossèn Massip.
La banda sonora.
Arribem ja a la banda sonora, història i música enllaçades per Pere Audí.
Un dels problemes que més importància tingué durant el període del qual hem parlat avui, 1910-1923, fou el debat de la posició que li pertocava ocupar l'Església dins de la societat, debat que, per cert, encara no s'ha tancat avui en dia. L'Església havia d'estar sotmesa a l'Estat, havia d'estar l'Estat sotmesa a l'Església o havien de viure independents? Pot semblar que era un debat teòric, allunyat de la realitat i de la vida quotidiana de la gent del carrer, un debat reservat a les altres esferes. Però no és així. Avui us comentaré un cas que es dona a Falset que prova com el debat afectava a tothom. El dia de Corpus de 1912, com cada any, hi hagué la processó. I entre el públic, que veia com desfilava el seguici, es trobava Francesc Puig Casau, regidor de l'Ajuntament, republicà i menjacapellans. Segons la seva opinió, ell es comportà com manaven les ordenances quan va passar la processó, ja que l'article 54 establien que, al pas d'una processó, les persones que s'allacen en la carrera, o sigui, en el seu transcurs, deberan tenir la cabeza descubierta, des que empiecen hasta que acaben de passar los concurrentes. Se abstendran de fumar, de hablar en voz alta i de ejecutar actos o hacer ademanes contrarios al respeto que se debe. La lectura del debat del ple municipal, on es discutia el capteniment del senyor Puig, dona a entendre que sí, que el regidor complia el peu de la lletra a l'article 54. Ningú li diu que no. El problema fou que no es va agenollar quan va passar la Sagrada Forma. És a dir, no va complir el precepte, el que està preceptat per l'Església. Quan mossèn Dalmau, rector de la parròquia falsetana, el va veure dret, se li acostà i evidentment se les tingueren, i sembla que fortes. El mossèn volia que es comportés com marcava el costum religiós, mentre el senyor Puig es limitava a mantenir-se dintre del peu, dintre de la lletra de la llei laica, de les ordenances municipals. El fons de la qüestió era si els preceptes de l'Església han d'estar o no per sobre de les lleis, les municipals en aquest cas. Com podeu veure, el debat afectava la vida quotidiana de les persones. Era una època de polarització entre menjassiris i capellans, i els que buscaven postures de concòrdia reberen per totes bandes, com Canalejas, president del govern i catòlic practicant, vilipendiat per menjassiris i assassinat per un anarquista menjacapellans. I és que és perillós intentar acostar postures irreconciliables com perillós és estimar dues dones al mateix temps. Avui us deixo amb Bebo Valdés i Diego Cigala amb la seva versió d'una peça popularitzada ja fa uns anys per Antonio Machín, Corazón Loco.
No te puedo comprender, corazón loco. no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación porque es imposible seguir con las dos. Aquí baja mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. A mí me llaman sin razón corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encargar o muere a la vez. Estar loco.
Vaya.
Y no estar loco. Y no estar loco. Ay, 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 ay. Y no estar loco.
Hem arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou el proper mes. Si voleu aportar algun suggeriment o alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.